La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ha sigut cridat a declarar també a les Corts, tot i que l'Audiència de València recolza la jutgessa i tampoc no veu necessari imputar-lo. Jornada, a més de transició també al Parlament pel que fa al debat de política general, les reaccions se succeeixen avui a l'espera de les votacions finals de demà. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. L'organització del Festival Medusa de Cullera es troba avui més a prop del juí per la mort d'un dels seus assistents ara fa tres estius, mentre l'Hospital de Sagunt ha completat amb èxit el seu primer explant de cor. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
El próximo jueves 25 de septiembre, Comunidad Valenciana en la Onda emitirá en directo desde Sagunto, un programa especial con motivo de las fiestas de moros y cristianos en honor a la Virgen del Remedio. Un recorrido por la tradición, la música, la emoción de la entrada y las espectaculares embajadas en el castillo, con entrevistas, protagonistas y todo el colorido de estas fiestas únicas. Desde la Plaza Cronista Chabret en Sagunto, a partir de las 14:30 de la mano de Begoña Perpiña. Con la colaboración de la Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Sagunto.
Onda Cero, tu radio.
Anar a casa dels iaios, un sopar amb amics, eixi abraç que espera. El transport ens uneix al que més volem. Moure's junts és avançar davant les dificultats amb més força i esperança cap a un futur més sostenible i accessible. 22 de setembre, dia sense cotxe. Servici de transport públic gratuït. Et portem. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Les Corts han citat el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, per a que comparega a la Comissió d'Investigació de la Dana que està duent a terme el Parlament Valencià, una compareixença prevista per a dimarts que ve, dia 30, i que arriba després que el mateix Polo declarara davant la jutgessa la passada setmana. Esta petició de compareixença parlamentària l'han acordada PP i Vox, tot i l'oposició del Partit Socialista i els dubtes de compromís pel funcionament de la comissió. L'Audiència Provincial de València ha tornat avui a mostrar el seu vistiplau a la investigació que està fent la jutgessa de la Dana, confirma la no imputació de Miguel Polo i la no imputació de la delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé, a esta causa judicial. A la qual, a l'àrea metropolitana de València, ha sigut avui la seu d'una nova cimera del govern central amb alcaldes i alcaldesses de la zona zero de la Dana. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que l'executiu du més de 6.000 milions d'euros executats a les àrees afectades i, en aquest sentit, demana a la Generalitat que reconega el treball que està fent el govern central a la zona zero.
El gobierno de España ya ha movilizado y transferido 6.000 millones de euros. En este caso, el presidente de la Generalitat, que lo que debe hacer es reconocer el esfuerzo que están haciendo administraciones como el gobierno de España. Y no lo digo yo, lo dicen los funcionarios, que son los que dan fe pública de las transferencias. Mal vamos si los responsables públicos, los políticos, cuestionan lo que dicen y firman los funcionarios públicos.
La Generalitat torna la pilota al govern central. Ho ha fet en la veu del vicepresident per a la reconstrucció, el tinent general Gampan Pols. No veu gens normal, diu, que Pedro Sánchez i Carlos Mazón no s'hagin reunit encara, tot i que tampoc arriba a parlar de boicot.
No tengo pruebas para decir que lo boicotea en absoluto. Yo lo que veo es que se podía hacer más y mejor y no se hace. Pero de ahí al boicot me vía la voluntad. A lo mejor es solo incapacidad. Parece normal en absoluto. En absoluto. Máxime cuando después de la tragedia de La Palma, ¿se acuerdan? 11 días después estaba constituida una comisión mixta.
Jornada d'impàs de les Corts, la de avui dimecres, pel que fa al debat de política general ahir, es produïa aquest debat, avui les propostes dels partits que es votaran demà, però des del Partit Socialista denuncien ja que dos de les seues propostes ni tan sols han sigut admeses. Quines són, Amparo Piqueres?
La primera proposta és la que demanava el president Carlos Mazón, que renunciarà a l'aforament i acudirà a declarar davant la jutgessa de Catarroja. La segona és la que reclamava que es mostrara un suport total a les víctimes de la Dana. José Muñoz és el portaveu socialista en les Corts.
Eso es la libertad que dice Mazón. ¿Os acordáis ayer que decía, no?, que él va a ser el adalí de la libertad? Pues el Parlamento valenciano no va a poder hablar en libertad sobre una de las cosas que toda la sociedad valenciana quiere, que es precisamente que vaya a declarar ante la justicia y que renuncie al aforamiento. Un presidente sienta acorralado i unes corts que estan amordazades. Per a Carlos Mazón la libertat és per a los que piensan como él.
Per la seva banda, Compromís ha presentat 12 propostes de resolució per al debat de demà dijous, en la que inclou una en la qual demana a Carlos Mazón que s'atenga a la voluntat de la majoria de la societat valenciana. Escoltem a Joan Baldoví.
Un Carlos Mazón adicto a la mentira. Pedimos que Carlos Mazón acate la voluntad de más del 80% del pueblo valenciano que quiere que dimita, que haga lo que haría cualquier persona normal que tenga la conciencia tranquila. La jueza de Catarroja lo ha invitado por 3 veces a que vaya a declarar voluntariamente. Nosotros le decimos, presidente, ve.
En una altra de les propostes de Compromís es demanarà a les Corts que condenen el genocidi que està patint el poble palestí a mans d'Israel.
Més valoracions, la de la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, reitera que la proposta del canvi de nom de la institució anunciada este dimarts pel president de la Generalitat i la proposta de canvi de nom no prosperarà perquè no es donen les condicions necessàries de consens per a dur-ho a terme. Conflictivitzar la llengua de manera permanent, diu Cantó, no va enlloc. Amb ella ha estat Amparo Sánchez.
Insisteix que el valencià el que necessita és estabilitat i una promoció real del seu ús en tots els àmbits. Segons Cantó, la VL no està a la deriva tal com afirmava Amazon.
Crec que no és bo fer saltar consensos ja assolits i assumits per la pròpia societat i el que cal és avançar. Avançar en una llengua que pertany a tots els valencians i les valencianes i que representa més del 50% de la població que és valencianoparlant.
Recorda que l'acadèmia va ser aprovada en 1998 en un ampli consens que no es dona en l'actualitat per a procedir al seu canvi de nom.
Que no sols afecta la llei de creació de l'acadèmia, sinó també afecta l'Estatut d'Autonomia, que és qui la defineix com a institució estatutària amb el nom d'Acadèmia Valenciana de la Llengua. És fum de canyot. És a dir, si no se donen les condicions per a poder fer, en què es queda?
Per a compensar la retallada patida per l'entitat per part del Consell, la Diputació de València destinarà una partida de 200.000 euros.
I reaccions també des d'AEMET. L'Agència Estatal de Meteorologia rebutja les acusacions que una vegada més el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va dirigir en les últimes hores contra la seva predicció de la jornada de les inundacions. Predicció que incloïa avís de nivell roig des de primera hora del matí, també a la que després seria la zona zero de la Dana. Ho torna a recordar avui el delegat d'AEMET a la comunitat, Jorge Tamayo, qui demana respecte cap a la seva institució.
Simplemente hay que recordar que a las 7:30 empezó a haber avisos rojos. No hay más intensidad de aviso que ese, que es el máximo aviso que se puede dar y eso implica que es el máximo riesgo que se puede tener. Y eso es lo que estaba puesto pues desde buena mañana del día 29.
La brújula Comunitat Valenciana.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
El sabor de Ibiza llega a Denia con el Festival Gastronómico DNA. Eating in Ibiza, club de producto de fomento del turismo de la isla de Ibiza, presenta su cocina junto al chef Liván Valdés del restaurante El Corsario. Tradición, mar y sabor en cada plato. Descubre más sobre la oferta gastronómica de Ibiza, eatinginibiza.com. Colabora el Ayuntamiento de Ibiza.
Les 7:28 de la crònica de tribunals deixa avui dimecres una notícia destacada. L'organització del Festival Medusa de Cullera a la Ribera Baixa es troba un pas més a prop de seure a la banqueta dels acusats per la mort d'un dels assistents ara fa 3 estius a qui li va caure part de l'estructura de l'escenari principal en produir-se un esclafit humit a la zona. El jutge responsable ha emès avui un auto al qual afirma haver trobat indicis suficients d'un delicte, concretament delicte d'homicidi i lesions per imprudència greu. El mateix jutge obre la porta ara a iniciar un juí contra l'organització i les empreses promotores. No així contra l'Ajuntament de Cullera, la investigació del qual s'arxiva. En un comunicat, el Festival Medusa mostra el seu màxim respecte a la investigació judicial, però confia en que acabe demostrant-se la seua tesi, que és que aquella mort va ser un tràgic accident inevitable, que és el que ve defensant l'organització del festival des d'aleshores. La comunitat educativa insisteix en que falten professors i professores a les aules de col·legis i instituts, i per això han tornat a eixir avui a protestar al carrer. Xifren en 1.000 els i les docents que, al seu parer, fan falta encara als centres educatius valencians. El consideren responsable a la Generalitat. Aquí, de nou, apunten davant el que els sindicats educatius consideren retallades per part de la Conselleria d'Educació. Rubén Pacheco és el president de FAMPA València.
És una autèntica vergonya que tantes setmanes després d'haver començat el curs encara en la pràctica totalitat dels centres falten docents, i en alguns casos molts docents. N'hi ha moltíssimes classes que a hores d'ara encara no han pogut començar. N'hi ha cursos sencers, d'infantil per exemple, tenim algun cas, que els alumnes encara no han començat les classes.
La Conselleria d'Educació assegura per la seva banda haver cobert el 100% de les vacants i prop del 80% de les baixes de professorat. Pablo Ortega és el director general de personal docent de la Generalitat.
El sistema educatiu valencià és un sistema molt dinàmic perquè en 2 setmanes de curs hem obert ja 100 noves unitats en escoles d'infantil i primària. Estem parlant de que en tan sols 2 setmanes és com si hagueren inaugurat 8 col·legis en tota la comunitat, 100 unitats noves. Això ha tingut prioritat.
L'Hospital de Sagunt ha marcat una fita en la sanitat pública valenciana en realitzar per primera vegada un explant de cor mitjançant asistòlia controlada. Sergi Beltrán, des d'Onda Cero Sagunt, amb tots els detalls.
Fins ara només s'extreien cors en casos de mort encefàlica, però aquest procediment permet reactivar un cor que s'ha parat per a fer-lo viable en un trasplantament. L'operació, de més de 10 hores, ha comptat amb un ampli equip multidisciplinari i amb la col·laboració d'altres hospitals sota la coordinació de l'Organització Nacional de Trasplantaments. Des del Departament de Salut de Sagunt es recorda la importància de donar òrgans i de registrar les voluntats anticipades, un gest que facilita la decisió de les famílies i que pot salvar vides.
La informació de proximitat ens du avui fins a Benicàssim, a la Plana Alta, amb enrenou polític al municipi. El regidor de Vox, Enrique Mulet, ha sigut condemnat per un jutge per maltractaments cap a la seva dona. Avui, el partit de Santiago Abascal li ha demanat que entregui l'acta de regidor. Onda Cero Castillo, Lorena Pardo.
No obstant això, el propi regidor s'ha oferit voluntàriament a entregar l'acta. Vox obrirà un expedient d'investigació i ha condemnat tot tipus de violència. Llanos Masó, presidenta de Vox.
Voluntariamente nos ha dicho que va a entregar el acta, pues para no perjudicar la labor de Vox en las instituciones. Y queremos que quede claro que desde Vox condenamos todo tipo de violencia, venga de donde venga, y vamos a pedir el acta a este concejal. Él nos ha dicho que él entregaba el acta y, bueno, también, como siempre hacemos, Vox abrirá un expediente interno en el Comité de Garantías para dilucidar cuál es la situación de este concejal.
Tots els partits de l'Ajuntament de Benicàssim han demanat la dimissió del regidor per evitar la normalització del masclisme en les institucions.
Parlem també de la cultura, concretament del curtmetratge alacantí Maruja. Forma part de la campanya municipal Ten-los en cuenta d'Alacant, de l'Ajuntament d'Alacant, una campanya municipal per a sensibilitzar sobre el problema de la soledat no desitjada de les persones majors. I aquest curtmetratge ha obtingut el primer premi de la secció Curtmetratges de temàtica social del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Com és això, Pepe Requena?
Ya contamos el lunes que la cinta había pasado a la final entre 5 propuestas más. La noticia ha sido acogida con gran satisfacción en el Ayuntamiento de Alicante, ya que supone un reconocimiento para este corto, cuyo mensaje sobre la soledad no deseada de los mayores ha logrado conmovernos a todos, han señalado fuentes municipales. Los numerosos éxitos cosechados por esta pieza cinematográfica, dirigida por Álvaro García Compañ, contribuyen en gran medida a amplificar el mensaje que desde el consistorio alicantino quieren transmitir con la campaña Tenlos en cuenta. A la sección se presentaron 100 de cortos. Es el premio número 14 que obtiene esta cinta.
I contem, abans d'anar amb els esports, que torna el Tardeo de la denominació d'Orígens Vins de València, una denominació que ha fet parada ja al Vélez Events o al Palau Alameda de la capital valenciana i que demà dijous a les 7 torna a la Marina de València. Estem una vesprada més per a la informació esportiva. A esta hora ens la du Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
Què tal, Ramon? Buenas tardes.
I quina jornada de futbol hem tingut amb resultats pràcticament per a tots els gustos, no?
Sí, bueno, sobre todo no estuvo bien para el Valencia ayer, ni tampoco lo estuvo para el Levante que fue arrollado por el Miura, por el Real Madrid, y el Valencia que dejó escapar en el último suspiro lo que era una victoria casi segura con el gol de Hugo Duro, empató en la última jugada el Español y al final, bueno, pues un empate a 2. Queremos saber cómo es el día después, tanto para Valencia como para el Levante. Hola, Sergi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Pues la última hora de tanto Valencia como Levante ha pasado por los entrenamientos
entrenamientos esta mañana. El Valencia lo ha hecho en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 11 de la tarde. No juega hasta el próximo lunes y en principio no va a haber problemas físicos. Está Gaya entre algodones, ha trabajado en el gimnasio con el resto de titulares y los compañeros que no tuvieron minutos ayer pues sí que han saltado al césped de la Ciudad Deportiva. Mismo caso en el Levante, preocupados por Kervin Arriaga. En principio es simplemente un golpe, ha trabajado en el gimnasio. El resto de los compañeros también con Calero sobre el césped. Más madrugadores, eso sí, porque el Valencia juega el lunes, lo hace frente al Oviedo, pero el sábado a las 2 de la tarde tiene su partido el Levante frente al Getafe.
Gracias, Sergi. Todo lo contrario que el Villarreal, que arrancó una importantísima victoria en Sevilla. Hola, Víctor Frank.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Villarreal ha vuelto a trabajar esta mañana en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza tras la victoria anoche ante el Sevilla. Los amarillos suman 4 victorias en las 6 primeras jornadas y se consolidan como terceros en la tabla clasificatoria. La mala noticia, eso sí, para el equipo de Marzalino, la nueva lesión en este caso de Santi Comesaña, el futbolista pendiente de pruebas para saber si estará de cara al partido del próximo fin de semana ante el Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Víctor. Quien juega mañana es el Elche. Hola, Felipe Canals.
Hola, Edu. El Elche afronta el partido de mañana en Pamplona contra Osasuna con la baja de Martín Neto, el centrocampista portugués con molestias en el aductor, se cae de la lista para viajar a tierras navarras. Se une a la baja de Rodrigo Mendoza. Está con la selección española sub-20 para disputar el Mundial de Chile, mientras que Yago de Santiago encara la recta final de su recuperación. La próxima semana contra el Alavés podría volver 8 meses después a una lista de convocados. El Elche buscará seguir con la imbatibilidad en el Sadar. 5 partidos de liga, 5 encuentros en los que no ha perdido.
Gracias, Felipe. Quien ha vuelto al trabajo hoy es el Hércules. Hola, David Esteve.
Hola, buenas tardes. El Hércules ha vuelto hoy al trabajo después de la jornada de descanso de ayer. Centrado está Rubén Torrecilla en la cita que tiene este domingo a partir de las 4:15 de la tarde frente al Alcorcón, un partido decisivo para el técnico extremeño que se juega el puesto a pesar de que se la ha ratificado esta semana, se ha mantenido la confianza en él. Lo cierto es que las 3 derrotas consecutivas en 4 jornadas y con el Hércules en puestos de descenso le han hecho bastante daño y han minado su confianza.
Gracias, David. Es todo lo que tenemos en el deporte, Ramón.
I crec que heu contat avui que ja la pròxima jornada és esta mateixa setmana, que no paren.
Sí, sí, el sábado juega el Levante, luego el lunes lo hará el Valencia, así que sí, efectivamente. La jornada está entre semana, no evita que haya jornada el fin de semana.
No, no, no. Gràcies, Edu.
Adeu.
Poques novetats pel que fa a la informació de l'horatge, ambient estable i fresc, tot i que demà dijous el cel es cobrirà de més núvols que avui, especialment a les comarques de València i de Castelló, tot i que sense més conseqüències perquè en principi no hi ha previstes pluges. L'Agència Estatal de Meteorologia considera que encara és prompte per a parlar de possibles noves danes esta tardor i hivern. Jorge Tamayo és el delegat d'AEMET a la comunitat.
Pues que estamos en la situación en la que estamos prácticamente todos los años, con un mar cálido, es decir, que tenemos ahí un elemento, pero es un factor. Se necesitan otros factores, danas, en el sentido técnico de la palabra, que estabilizarán la atmósfera. Y ahora mismo, pues no tenemos ninguna información que nos permita saber si se van a producir esas situaciones atmosféricas.
Així està la Comunitat Valenciana a 24 de setembre de 2025. Més informació, més anàlisi i més opinió, ja saben, d'ara endavant a Onda Cero, amb la brújula de Rafa Latorre. Molt bona vesprada.